Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat una instrucció que entrarà en vigor el proper 30 d'abril perquè l'Església sàpiga com actuar davant dels casos d'abusos sexuals. Aquest divendres acaba a Madrid l'Assemblea Plenària dels Bisbes Espanyols que, entre altres temes, ha tirat endavant aquest document. La instrucció va un pas més enllà dels protocols que ja té l'Església Espanyola i actualitza les normes existents amb les darreres modificacions decidides pel Papa i serà revisada cada cop que variï la normativa canònica vigent. El secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, explicava la funció d'aquest nou document.
Una guía para cuando se ha recibido una señalación en oficina de protección del menor. Entonces ahí dice, cuenta los pasos. Luego, en su caso, se informa a la Santa Sede y la Santa Sede es la que determina, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es la que determina si hay que hacer proceso penal, sea por vía administrativa o por vía judicial, y entonces van indicando los pasos, sí, una especie de guía, ¿no?
D'altra banda, els bisbes també s'han posicionat sobre la gestació subrogada i diuen que és una nova forma d'explotació de la dona que contradiu la seva dignitat com a persona i recorden que cap vida humana no ha de ser considerada com un producte o un bé de consum. Més qüestions perquè els Mossos alerten que les denúncies per agressions sexuals a Catalunya el 2022 han crescut un 25% respecte al 2019. Ho ha assegurat el comissari en cap dels Mossos, Eduard Seyent, durant l'acte del Dia Nacional de les Esquadres. Davant aquesta situació, Seyent ha assegurat que han fet alguns canvis.
Assistim a un canvi de mirada i de consideració social en l'exercici del dret a la llibertat i a la indemnitat sexual, que des de la policia i la resta d'institucions haurem d'acompanyar. Com a resposta a aquest fenomen, hem creat una àrea central de delictes sexuals que incrementarà les capacitats de la ja coneguda Unitat Central d'Agressions Sexuals. I ens hem dotat, a més, d'un pla específic per donar resposta a aquesta temàtica.
Seyent també ha remarcat que des del cos estan preocupats per l'augment dels delictes contra les persones, que ha pujat un 14% si ho comparem amb les dades del 2019. I al Parlament se celebra avui la Diada de Sant Jordi amb el poeta Josep Vallverdú com a convidat per commemorar el seu centenari. Tant la presidenta en funcions, Alba Vergés, com la presidenta suspesa, Laura Borràs, li han dedicat unes paraules, Judit Caselles.
Totes dues han estat a l'acte i han aprofitat per honorar que pugui estar al Parlament per homenatjar-lo.
I és un goig i és un fet força excepcional que un autor pugui viure els actes amb motiu del seu centenari, amb aquesta vitalitat que ens mira i ens inspira.
No ha passat mai en l'etapa recent de commemoració de centenaris, només en una altra ocasió, que l'homenatjat hagi arribat en vida i amb aquesta energia a l'homenatge. Va ser amb la Joana Raspall i ara amb tu.
El mateix Vallverdú ha llegit un poema sobre la postguerra a Espanya del seu llibre A ull nu.
Gràcies, Judit. I abans d'anar als esports, atenció a tots aquells que us hagueu de desplaçar amb tren perquè hi ha afectacions de 45 minuts a les línies R1, R3, R4 i R7 de Rodalies a causa d'una incidència ja solucionada a les instal·lacions de subministrament elèctric entre l'Hospitalet i Martorell. Ara els esports de Manacló, eh?
En futbol femení, el Barça juga demà a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea. L'entrenador Jonathan Giraldez, en roda de premsa, ha celebrat que totes les jugadores hagin viatjat amb l'equip i això és el que ha dit d'Alexia, que també hi ha anat.
Sent la primera capitana, doncs és una molt bona notícia, no només que pugui estar entrenant amb l'equip, sinó també que pugui estar a tota l'estància, no? Aquí a Londres, perquè em dona un plus més, no només a nivell de joc, a nivell de nivell dins de l'entrenament, sinó després també a nivell anímic, no?
El Chelsea-Barça arrencarà a 2:15 del migdia. I en hoquei patins, el Barça fa feina a les oficines. Després de renovar el jugador gallec Ignacio Lavar per 3 temporades més, el club també ha fet confiança al seu capità, Sergi Panadero, que l'ha renovat per un any més. L'osonenc, que dimecres farà 41 anys, ja en fa 20, que defensa els colors blaugrana, i en tot aquest temps ha aconseguit 63 títols i s'ha consolidat com una peça imprescindible en els esquemes d'Edu Castro. Aquesta temporada ha sumat 10 gols i 6 assistències en els 36 partits que disputat.
És un honor i un orgull. He tingut grans mestres, principalment l'Ego Rola, que durant molts anys doncs, m'ha ensenyat una mica el camí i res, dintre del que puc, intentar ajudar l'equip amb el que faci falta.
I avui també és notícia en hoquei patins. Margual, jugador que va defensar els colors blaugrana durant 8 anys, el de Sant Sadurní d'Anoia es va retirar el 2019, però dos anys després va fitxar pel Forte dei Marmi italià, on hi ha estat dues temporades i ara defensa els colors del Vilafranca. Igual ha fitxat com a jugador i mànager esportiu. En tenis, el Comte de Godó, ara comença el partit entre el cinquè millor del món, Stefano Tsitsipas, i l'australià Alex de Minaur. Pel que fa al femení, Paula Badosa juga a aquesta hora als quarts de final del torneig Stuttgart contra la vigent campiona de l'Open d'Austràlia, Arina Sabalenka. La de Begur ha guanyat el primer set per 6 jocs a 4 i ara hi ha en joc el segon set, que també guanya.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi, escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del magazín del matí amb Mercè Raga, la caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de la una.
Sonido.
Grabando.
Cámara rodando.
Rodando. Escena 6, toma 3. Acción.
Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
Va. És que es veu el Serra, Marta Jarque, ja...
Ja t'animes.
És que
gràcies per convidar-me, eh?
No, home, jo...
Sempre estàs convidada. Què dius ara, això?
Sempre esteu tan ocupats que no baixeu
mai.
És un plaer.
Us explota.
A més, aquest cinema no s'ha de pagar entrada.
Sí, no, ja ho pots ben dir. Els exploto. I aquesta setmana més que mai.
Anem tots explotats.
Ai, quina expressió.
Però bé, contents.
I esclatem, però esclatem d'estar junts.
Oh, i tant.
Molt bé.
Que sigui per molt més temps.
Això.
Hem de
però què és això, una declaració...
Sí, hem de continuar aquí, tirant-vos piropos, si voleu marxo, eh?
Serra, trobem a faltar, eh?
Ai, Serra, vosaltres.
Sí, perquè el Serra, és clar,
és el
nucli dur.
Home!
Aquests auriculars són com a Guadiana. El so ve i se'n va.
A l'estèreo.
No, l'estèreo
i... És perquè no tinguis despert.
Mare de Déu.
Serra, aquesta hora ja...
Va, som-hi, va.
Va, que tenim ganes de
dinar. Sí, que després no tenim temps i hem de dir moltes coses avui, com sempre. D'estrenes, com sempre, passarem, perquè, total, que hi ha hagut tampoc tantes estrenes. Tornat una miqueta... El cine evoluciona. Han tornat a estrenar els Mosqueteros, el Dràcula...
Que vaig anar a veure l'Oso Cocainómano.
I un vídeo de Madrid Televisión, no?, sobre el Barça.
L'Oso Cocainómano, Sèrria.
Què és això?
Oso Vicioso, no?
Vicioso. I què tal? És comèdia o és terror?
És comèdia.
És comèdia, no?
Home.
Ah, d'acord.
Boníssima, alta traïció, eh?
Sí, boníssima. Mare de Déu, boníssima.
No, que m'agrada molt. En sèrio. A veure, i fins i tot jo crec que es podria haver passat més.
No, ja la mirarem quan tinguin alguna plataforma. Escolta, anem al fragment.
Anem, és que no li agrada parlar d'estrenes, al
Serra. He de dir... Aquesta estrena es va fer fa un mes.
No, va,
ja l'ha vist tothom. Menys jo. He de dir que el fragment d'avui és tan fàcil...
Ui!
Però tant...
No diguis això.
No,
perquè després
sabrem. Sí. Qui no l'encerti, li resto mig punt.
No!
Té caràcter retroactiu.
No, el caràcter retroactiu que vol dir això.
No, només avui.
Avui
que resta.
Clar, si resta.
Avui, si ja teniu, li resta mig punt.
A la saca.
I a vosaltres dues no us convé que aneu últimes. Només puc dir això.
Ui, és veritat.
La Mercè...
I he de dir que l'Oriol i l'Olga, que com no han pogut venir avui...
Doncs resta'ls els punts.
No, ja l'han encertat. Que t'he enviat el missatge i ja l'han encertat, però han trigat 2 segons.
I nosaltres, si anem més ràpid de 2 segons, Serra, tindrem un punt extra?
No, ni tindrà els mateixos punts que els altres. Vinga, posem-hi.
Va.
¿Dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía? ¿Dónde están los libros?
¿Punto?
¿Me estáis probando, maestro?
¿Qué quieres decir?
¿Qué se le escucha la mano?
Bueno, con todos mis respetos, se diría que cada vez que me hacéis una pregunta ya tenéis la respuesta.
¡Clin, clin!
¿Sabéis vos dónde están?
No, pero apostaría mi fe a que esa torre contiene algo más que hay.
Estem a prop de Sant Jordi. Corps.
Que sí, que ja la sé. El que passa que jo no soc tan...
Llengües.
Escolteu, tenia certa relació amb el que passarà d'aquí dos dies, que és Sant Jordi, i com fem aquestes coses, estic com obligat a buscar sempre un vincle entre aquesta diada tan bonica i el cinema, no? Aleshores, pel·lícules sobre roses, he trobat poques.
Ah, sí?
La rosa púrpura del Caire, púrpura del Caire, la pantera rosa...
Clar. La pantera rosa.
Aleshores, parlar de llibres feia com mandra.
I la boda de rosa?
La boda de rosa, la boda de rosa.
Camila Peña, em va encantar. Sí.
Sempre, no, pel·lícules amb el nom de Rosa n'hi ha unes quantes, eh? N'hi ha una que es diu Rosa, per exemple, Rosa. Ah. Rosa, sí, tal qual. Però no, he preferit parlar...
I la de la sèrie, la mítica Rosanne. Clar, però no seria Rosa, seria Rosa, no? No seria Rosa. No seria però que bona aquella sèrie.
Tenim, per tant, ni llibres ni roses. He preferit parlar del tercer en discòrdia, que sempre surt malparat i és molt oblidat en aquesta diada. A veure, la figura del drac, com tots sabeu, lligada a moltes civilitzacions ja fa segles i molts segles. Totes les cultures, la cultura clàssica, la cultura xinesa. Cultura xinesa, a la clàssica era com dolent, a la cultura xinesa era com de lluança, de culte. I al període medieval, tota la seva fantasia i totes les seves aventures sempre estava allà el drac. Per descomptat,
pobre drac.
Ha estat un element important en el món del cinema i la televisió. Jo crec que menys del que ens podríem pensar. Hi ha menys pel·lis de dracs de les que em pensava. I en repassarem alguns.
Val.
A través dels seus noms. Coneixerem els noms de dracs importants gràcies al cinema. I començarem, per exemple, no havíeu nascut vosaltres, Elliot, un drac innocent, un drac bonatxó, molt bo. I és un retorn a la infantesa pels que som una miqueta boomers, ja.
Tú has cambiado mi vida. Nunca fui feliz hasta que te encontré.
Aquest és el drac, aquest és el Elliot.
Ah, sí?
Sí, aquesta és una pel·lícula infantil.
Sí que sembla...
Sí, hi ha un més a més de l'any 77. El doblatge és l'original.
És una mica com veu de drac.
Sí, és el veu de drac. No, el drac era molt graciós, eh? Pedro i el dragón Elliot. A veure, si heu vist Mary Poppins i La bruja novata, sí, doncs la pel·lícula és el mateix, una aquesta barreja d'animació...
No diguis La bruja novata, perquè es torna boja.
Com ho saps?
Perquè ho has dit més d'una vegada.
Perquè fa dos anys que treballeu juntes, potser.
No li pots dir la paraula bruixa.
Ja, perquè...
O novata. O novata.
Bruta, no baix, bruta no, bruixa.
Bruta no baix.
La bruta no baixa.
Ai, bruixa.
Millor, perquè s'ha de dutxar abans. I la bruixa novata.
Bruixa novata.
Que és el que fa que
va.
I un dia en parlarem. Parlarem de bruixes un dia.
Va.
Va, sí.
Bruixa.
Bruixa, va, sí. I aquesta estarà dalt de tot, eh? Doncs és això, aquesta barreja d'animació i imatge real, protagonitzada per aquesta amistat entre el Pit i aquest drac, que era molt simpaticot. Té un drac de color rosa, no, color verd, amb ales roses. Sí, home, sí que té aquella cara de bonatxó, sí. Tenia una cara molt simpàtica, i es feia invisible, i apareixia, sí, desapareixia. Hi ha un remake de l'any... Allò que es posa que fan els de Disney ara, de sempre, de fer remakes de pel·lícules d'animació o pel·lícules antigues. Doncs hi ha un remake de l'any... De l'any 2016, crec, por ahí, que la fa, per exemple, el Robert Redford i la Bryce Dallas Howard, que és l'actriu de la trilogia de Jurassic Park. Però vaja, no, ni punt de comparació
amb l'original.
Sempre ens agrada més l'original.
Sí, que avui hem d'anar ràpid, tu.
Hem d'anar ràpid. Anem per una altra. Mira, una desconeguda. Aquestes, les d'abans, per exemple, a Disney, eh? Com no, Disney+, teniu totes dues, les podeu comparar. L'any 96 estrenarà una pel·lícula De la qual avui ja jo crec que ningú la recorda. Es va dir, es diu encara, Dragonheart, Corazón de Dragón, allò de que tenen els títols en espanyol d'aclarir-ho tot. Era, com diem, una aventura medieval, molt entretinguda, moltes aventures, i era la relació entre un caçador de dracs i Draco, que era el drac en qüestió. La música sí que ens
sona. Sí, sí, sí.
Sona, sí. Doncs música... Bueno, la banda sonora estava molt bé, i la pel·lícula en si també. Sí, però no va estar ni nominada.
Ah,
però hi ha aquest fragment molt conegut. Jo desconeixia que aquest fragment era d'aquesta pel·lícula. Mm. L'he sentit 10.000 vegades,
però no sabia,
i no l'associava amb aquesta pel·lícula fins que no he preparat això. Bueno, és una faula també d'aquestes, un conte medieval, moltes aventures fantàstiques, hi ha de tot, hi ha castells, hi ha reis malvats, hi ha batalles, i clar, hi ha un drac que sembla... Un drac que jo crec que és dels dracs més aconseguits de la història del cinema, fixa't què et dic.
Ah, sí?
Tenint en compte que és de l'any 96, o sigui, els efectes, almenys fins en aquell moment, de fet van venir d'altres, Joc de Trons, per exemple, la televisió o altres sagues, que sí que estan molt aconseguits, però en aquest cas, tenint en compte que la pel·lícula ja té els seus 30 anys gairebé, doncs, home, no està gens malament. I, mira, us faig escoltar. A veure, la pel·lícula la protagonitzava Dennis Quaid, per exemple.
Oh, Dennis Quaid.
I la veu del drac, en la versió original, era d'un actor escocès força conegut.
I don't want to kill you. I never did. And I don't want you to kill me. How do we gain?
Oh. If you win, li falta dir I'm Draco. If I win, James Draco. James Bond, Sean Connery,
Indiana Jones,
el pare d'Indiana Jones, Sean Connery, posava veu.
Sí, i volia escoltar la veu. I
hem de quedar per anar a veure la última,
sí,
no?
Ho vam dir amb el Rafa. Serà bugia.
D'acord. Molt a costa de Marta també vindrà.
Ah, sí?
Sí, home, per favor.
Sí, però no, tu l'has vist?
Sí.
Amb aquesta hem d'anar tots junts a veure-la.
Una excursió.
Sí. Exacte, i després a fer una hamburguesa. Molt aconseguida la veu en versió original. Jo crec que la versió espanyola no la van aconseguir, tot i que també van comptar amb un actor molt conegut, amb una veu molt, molt reconeixible.
Hace 1000 años vivían un hombre de honor y una criatura de leyenda.
Calla.
Hacía tiempo que no tenía un adversario así.
Y no volverás a tenerlo.
Eran dos enemigos eternos.
Libraré al mundo de todos los de tu especie.
Yo soy el último, pero si ganas te quedarás sin trabajo.
Que formaron una alianza extraordinaria.
No,
que és un drac que fuma.
No fa bé.
I fuma negre.
Educados.
Clar, educados, sense filtre.
És un drac amb fums, clar.
És Paco Raval, Francisco Raval, que van dir, home, si ens han posat Sean Connery, no t'ho posen Francisco Raval. I dius,
no és el mateix. Hauries fet millor el Sean Connery fent veu en castellà.
Ai, ara estic nerviosa.
Ui, aquesta. Un altre drac bo, un altre drac. Estic fatal avui, mal canviant les vocals i les paraules.
Ja t'entenem, cert.
Un altre drac bo, jo crec que dels més entranyables, i jo el voldria tenir a casa, aquest, fins i tot.
Ai.
I és la música que acompanya Fujur volant.
Fujur!
Fujur! És el drac de la història interminable, eh?
Ai.
Home, aquell drac que... És fidel amic de l'Atreyu, que ha de salvar el regne de fantasia del no-res. El no-res que s'està menjant i envaint tot el regne de fantasia. A veure si... Jo crec que tots sabem de qui parla, tots l'esteu visualitzant, aquest drac blanc, fruit de la imaginació de Miquel Ende, l'autor de La història interminable. Això és de l'any 79, la novel·la. 5 anys després la van adaptar al cinema, una producció europea. S'hi van gastar molts calarons. I, home, a veure, no supera la novel·la ni el conte.
Ja. Yeah.
Però...
Però és una pel·lícula que ha marcat...
Sí, és una pel·lícula que m'he tenint en compte.
A tothom que l'ha vist.
Exacte. Sí, és mitja novel·la, és veritat.
Sí?
Sí, no, sí, trobes a faltar moltes coses.
O sigui, s'han deixat cosetes bé, però...
I el millor és el drac, sens dubte, aquella cara de bona persona que
molt,
fa el drac.
Molt.
És que, és que el voldries tenir a casa.
Bon drac.
Jo el voldria tenir. Més petit, perquè no hi cabria, però... És tan maco. Ara, també, aquesta pel·lícula té un dels moments més tristos, jo crec, de la història del cinema, que és quan... Àrtax, el cavall,
Aquest deu ser dolent.
No, Artax és el cavall de l'Atreyu i mor ofegat. No us en recordeu, que no el pot salvar?
Sí.
Que plorant l'Atreyu i tot el cinema plorant.
Ara l'haig de tornar a veure.
Torna a
veure
i tornaràs a plorar com una loca.
Però que semblava més un gos, per això, el Fuyur, a vegades, no?
Sí, tenia cara com de gos.
Tenia cara de gos,
però... Com era com un gol, era com un Golden Retriever molt gran.
Correcte.
Sí o no?
Sí, t'ho compro.
Oi que era això, oi? Doncs vaja, que l'Història Interminable també la podem veure. No, home, també Disney Plus, clar, hi ha Filmin també en aquest cas.
Ah, molt bé.
I el llibre, us heu llegit el llibre?
No.
No?
Tampoc. Fatal.
Doncs no, no, ja no us llegeixo més la
paraula.
L'edició d'Alfaguara, sensacional, que estava fet en dues tintes.
Ah, què?
Segons em passava l'acció.
Oh,
que xulo. Vermella.
Mira,
sensacional, encara la tinc.
Per diumenge seria...
Mira, el diumenge...
Que vindràs diumenge?
Sí, home, i tant.
Val.
Una estoneta.
A les 11, Esther, ens toca a nosaltres.
Ah, sí, a les 11, oi?
11, nosaltres.
Serra, porta'ns un parell de roses, eh?
Ah, no fallo mai, jo.
Gerard Carrión, a partir de les 9 del matí, que inaugurarà aquesta dia de Sant Jordi a Rambla Catalunya, que és de Rosselló. A veure si no m'equivoco. Ja ho he dit tantes vegades.
Què?
És entre Rosselló, no?, i Provença, és on estem situats.
Em pensava que
estaves
parlant de...
A Sant Ramon de Penyafort.
Em pensava que estàs parlant de Catalunya,
no.
Entre una zona de les comarques de Rosselló i les comarques del Priorat. Allà estarem.
Allà estarem a partir de les 9, amb Gerard Carrión, especial de dues hores, després nosaltres, la colla del magazín, de 11 a 12, a les 12 en Tries, i a la 1 al Rafa. Per tant,
veus? Molt bé.
Molt bé, va.
I la tarda, doncs, la tarda descansem. Descansem i anem a voltar una miqueta, cap a l'obra. Hem parlat de dracs tots bons, més o menys protagonistes. Hi ha aparicions, però també molt destacades, que no són tan protagonistes, però sí que marquen moments concrets d'una pel·lícula i que, lògicament, tenen el drac com a element fonamentalíssim. Per exemple, aquesta.
Ya tenemos a nuestros tres campeones. Pero al final... Solo uno escribirá su nombre en la historia. Solo uno levantará este cáliz de campeones. Este recipiente de victoria. La Copa de los Tres Palos.
Oh, quin moment. Oh. Quin gran moment. Això és... A veure, si us parlo de... Això és a Harry Potter i el calze de foc, la quarta de la saga.
Ah, anava a dir la quarta.
I on hi ha els dracs tenen un protagonisme també important. És una de les tres proves que han de superar. La primera, concretament, és una... Han de trobar un ou i han de salvar-se, com farem, com deia el Puyol, salvar-se de les escomeses dels dracs.
Escomeses.
Per exemple, dracs com el Calacorn hongarès, molt conegut,
molt.
Bola de foc, Galès verd, o el... Ridgeback noruec.
Per favor.
La Rowling tenia una mania en posar noms estranys als personatges que... Déu-n'hi-do. Hi ha els dracs, home, aquí sí que estan molt aconseguits. I després també certa obsessió amb els dracs a la saga Harry Potter, perquè també n'hem vist un altre, i aquest era sensacional, era el drac de Gringotts, que era aquella bèstia immensa que veiem a Harry Potter i les Relíquies de la Mort, la primera part, i que utilitzen en Harry, el Ron i l'Hermione per escapar de Gringotts del banc.
Alucinante! Absolutamente alucinante!
És aquell drac immens amb, que té banyes al llom. És dolentot, també, però ells...
Però després
el salva una miqueta. Bueno, de fet, s'hi pugen i el drac s'escapa de Gringotts. I està també molt aconseguit. Escolta, han passat 12 anys de la saga.
12,
de la final de la saga. Del final de la saga, de l'última pel·lícula de la saga, que podeu veure tota sencera. Marta...
No la veuré.
Sí, home, sí, val la pena.
No,
val
fa,
la pena.
A més, és llarg, fa patir...
Però no fa patir, Harry
sí,
Potter.
Sí,
que,
ui, tant.
Són perquè... set. El que passa que l'última està dividida en dues parts, són 8 pel·lícules.
Veus? Ja,
8 pel·lícules, però no, jo crec que val molt la pena.
No ho sé.
I atenció, confirmació que HBO Max,
sí,
que d'aquí un temps es dirà Max,
no?
Només, farà la sèrie, 7 temporades, sí, basada en els 7 llibres.
Mira, Serra, ens dona temps, res, a fer com dues...
Dues i prou?
Però, sí, en plan llampec.
Sí? Doncs mira, acabarem... Mira, farem en lloc de dues... Me'n compres tres? Però molt,
molt
breus.
Va, molt ràpids,
molt breus,
va.
Molt breus. Que farem, sí, tres pel·lícules d'animació per acabar-ho. Val? I ben
vinga,
ràpid,
va.
Ben ràpid. Anem a... Com deia, tres pel·lícules d'animació, també amb dracs com a personatges importants. Primer, aquesta.
Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos... ¡dragones!
Això és com Entrenar a tu dragón, pel·lícula d'animació de DreamWorks, que sobre l'amistat d'un jove viking i un drac negre de l'espècie Fúria Nocturna, un drac pobre que no pot volar.
Oh, pobre, la, jo aquesta no l'he vist, tinc unes ganes immenses. Amb,
lesionada i
pobre.
No pot, ja volarà, però de moment no pot volar.
Greu.
I hem de, lògicament, en pel·lícula d'animació per nens i nenes, doncs els dracs no són tan dolents com pot semblar al començament. Aquesta pel·lícula, Com ho entrenar a tu dragón, és curiosa. Només diré una cosa. No va ser l'èxit que s'esperava quan es va estrenar. DreamWorks on quedava una miqueta decebuts, però el boca a orella va fer
va
que 5 setmanes després de l'estrena es convertís en el número 1. Cosa que ha passat molt, molt poques vegades. Si la voleu veure, la teniu a Prime Video i a Sky Showtime.
La nova,
per exemple,
eh?
La nova, sí, la nova que no acaba de ser de funcionar, crec, eh? Vinga, el segon, Mushu!
¿Mis ancestros envían a un lagarto para ayudarme?
Dragón, no lagarto. Yo no hago eso de la lengua.
¿Eres tan...
¿pavoroso? ¿Asombroso?
Chiquitín.
This is what you give me to work with. Well, honey, I've seen...
Aquest és un drac oriental, és un drac en miniatura, és el company de Mulan, que està jove... i forta, no, aquesta noia tan forta i tan jove que vol ser
Mulan,
soldat.
No és la Mulan?
Mulan?
Mulan Frankis.
Mulan.
Mulan,
no, en anglès és Mulan.
Ah, però, perdó, com que, sí? A veure.
Ah, no, no ho sé, tampoc l'he vist.
Jo sempre l'he
vist. No has vist Mulan? Tu quan
sempre
l'he
dit Mulan.
Mulan?
No Mulan, sinó Mulan.
Ai,
un
Mulan.
Mulan, tota la vida
no
li
no, que té sentit, clar.
No
que
sé, potser es diu Mulan.
No, ho dius tu bé, si no.
O potser es diu Mulan Francis.
Jo havia sentit Mulan.
Jo també, Mulan. Però...
Sí, va, potser
bueno, però és la de Disney.
Però, el Serra és el que en sap, per tant.
No,
exacte.
Mulan. A veure, podria equivocar, el que segur que no és un drac. No és un drac que va Mulan. pel·lícula Disney, d'aquestes... La 36a pel·lícula de la factoria Disney, quan Disney no tenia competidor i arrasava amb tot. Doncs també van estrenar aquesta i també com moltes pel·lícules Disney després s'ha fet el seu remake que tampoc ha passat
no,
sense pena ni
no
glòria
passat, no.
I ells continuen, RQR com el Paco
passats,
Martínez Soria
no
RQR, doncs mira, a finals de maig estrenen La Sirenita
un altre cop?
Sí. En imatge real, sí. No escarmenten, no escarmenten perquè no acaben de funcionar del tot bé, com, on tenim Mulan?
Home.
A Disney Plus.
Disney Plus.
Va, i l'última. Una dragona que s'enamora perdudament d'un asa.
Ai, problemes.
Oh, ¡qué dientes tan grandes! ¡Qué blancos y brillantes! Ah, seguro que tu comida ya te lo habrá dicho, pero ¿qué marca de blanqueador usas? Porque tienes una sonrisa radiante y ese aliento de menta recién cortada...
Un drac, una dragona, enamorant-se d'un arç, només pot passar, és rec.
Rec.
És rec. Aquesta paròdia sensacional... Aquesta l'has vist, és rec.
Aquesta sí. M'agrada molt.
Molt bé. És, la primera és sensacional i rec. Passa com totes. N'hi ha 4 o 5, crec, i van decaient, però la primera és que és... A més que ningú s'esperava el que anava a veure i va ser una sorpresa total. Com dèiem, una paròdia de DreamWorks, aquests contes tradicionals i de tota la vida i de fantasia, i lògicament no podia faltar la figura del drac. Una dragona fantàstica, una família bellíssima.
Bellíssima.
Bellíssima, d'un llampant, un color vermell llampant, que s'enamora d'Asno. Asno.
Correcte.
I després s'assuma una miqueta a les aventures amb l'Esrec, després maca, de rescatar maca. A Fiona. I mira, acabarem amb una cançó. La saga Esrec està ple de bones, boníssimes cançons. I una d'elles és aquesta, que mola dient... que podria ser per la relació entre Rec i Asno o la història d'amor entre la dragona i Asno, doncs aquest... Why can't... Why can't we be... Per què no podem ser amics?
Ara, home.
On de les?
Ara ho has dit.
Així, diguem un català, per què hem de dir en anglès?
Ara, ara sí.
Prou.
Per què no podem ser, a veure, amics?
Amics en català.
I ja està. Amics, és que només
ja ho sabem. Mira que és complicat l'anglès, mira que és fàcil dir-ho en català. Per què no podem ser amics?
Ja ho som, a més.
A més, ja ho som.
Compliques. No, Serra, no marxis.
No marxo.
No marxos?
No, és que falta...
Digueu-la.
El nom de la Rosa.
Vale, molt bé, fantàstic.
Dos punts per nosaltres,
Serra. Dos punts perquè hem vingut.
Doncs mira, m'ho plantejo, va. Així va. Ho fem més emocional.
Va, d'aquí 15 dies ens diu el resultat final del magazín. Gràcies, Serra.
Adéu.
Bon Sant Jordi. As long as we can live in harmony, yeah. I kinda like to be the president. Then I can show you how your money's spent.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Dos minuts ara mateix que passen de dos quarts de dues. Pere Juventiu, als cells, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Aquí, amb moltes ganes de Sant Jordi.
Moltes ganes de Sant Jordi, sí. Ja.
Jo crec que toca.
Toca també ara fer el repàs de les principals notícies que ens destacareu avui a l'Estel migdia.
I que venen marcades una altra vegada, un dia més, volíem dir, per la sequera. Els pagesos han avisat aquí a Ràdio Estel que si no plou serà complicat trobar fruita als mercats aquest estiu. Els pagesos a Lleida alçant la seva veu i alerten que la falta d'aigua els impedeix mantenir en condicions els seus conreus i que si no cau ni una gota d'aigua a l'estiu serà complicat, com dèiem, que podem trobar les pomes i peres als mercats catalans. L'avís l'han fet des de la Unió de Pagesos a través d'aquest programa, dels micròfons de Ràdio Estel. Amb tot, han demanat al govern espanyol que declarin d'Urgell zona catastròfica, tot plegat perquè la sequera els obligarà la setmana vinent a tancar el rec a 50.000 hectàrees agrícoles. I per cert, que la consellera Teresa Jordà acaba de demanar fa molt poca estona novament que el Ministeri d'Agricultura financi la modernització d'aquest rec, d'aquests canals d'Urgell. Ha dit que si l'Estat hi posa el 40% del que costa, la Generalitat ho suplirà amb el 60%. I també ha criticat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha dit que no han sigut prou valents a l'hora d'abordar tota aquesta sequera que viu el país. És que és una situació que no s'havia viscut mai, segons els pagesos, i per això ja estan treballant també de cara a poder trobar nous cultius que no necessitin de tanta aigua. A banda de tot això, avui acaba l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal a Madrid, que ha aprovat una nova instrucció sobre els abusos sexuals en el si de l'Església. El document entrarà en vigor el proper 30 d'abril. I per cert, que per sorpresa, en aquest últim dia, aquesta assemblea també a més una nota on reitera el seu posicionament sobre la gestació subrogada. Els bisbes diuen que és una nova forma d'explotació de la dona que contradiu la seva dignitat com a persona i recorden que cap vida humana no ha de ser considerada com un producte o bé de consum. I en un altre ordre de coses us explicarem també que a Catalunya les agressions sexuals han crescut un 25% respecte al 2019, ho ha assegurat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, durant l'acte del Dia Nacional de les Esquadres que ha celebrat els Mossos d'Esquadra aquest matí a Barcelona. I com no podia ser d'una altra manera, Mercè, tancarem la setmana amb música, amb les millors estrenes musicals de la mà de Mercè Mondello, que com cada setmana doncs, ens explica quines novetats musicals ens ajuden a començar el cap de setmana, avui encapçalades pel nou disc dels catalans Calavento.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta i altres notícies a partir de les dues, a l'Estel migdia, amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Moltes gràcies, Pere Juventí.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim. I ara, res, marxem a publicitat i a la tornada darrere lupa de la setmana dedicada a Sant Jordi. Després de la pausa, la Marta Jarque posarà la lupa a un escriptor molt jove, amb molt de talent i amb molta projecció. La Marta parlarà amb en Xavier Mas Cravioto de la seva darrera novel·la, La pell del món.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja sabeu que aquesta setmana hem dedicat un espai del nostre programa a la literatura, als llibres, que d'aquí ben poc celebrem el seu gran dia. Perquè comença i acaba. Tanquem aquest capítol de Sant Jordi, com dèiem, amb un escriptor molt jove, amb molt de talent i amb molta projecció, Marta Jarque, i avui hi poses la lupa.
Exacte, avui, ara ho deien els Manel, és una bona oportunitat per parlar amb ell. Escriu poesia, té un premi a Ausiàs Marc i en regala també novel·les fascinants com La pell del món. De fet, és la seva segona novel·la després de La mort lenta. Xavier Mas Craviot, hola de nou, com estàs?
Hola, com esteu?
Si no m'equivoco, parlem amb tu. Tu ets a Bristol, a la universitat. No sé si... Bé, em sembla que hi fas de professor i no sé si els has explicat alguna cosa sobre aquesta tradició de Sant Jordi que tenim aquí a casa nostra.
Sí, tant. Cada any els explico la festa de Sant Jordi. A més, és bonic perquè compartim patró, no? Perquè Anglaterra també és Sant George. Per tant, és una connexió molt bonica que es fa una mica entre els dos països. I sí, sempre els explico, i a més els agrada molt, no? Sempre els recomano que, ostres, que si tenen l'oportunitat d'anar a Catalunya, a Barcelona, no? Per Sant Jordi és una oportunitat meravellosa de veure la ciutat doncs, plena de vida, plena de roses, de llibres, no? I els crida molt l'atenció.
I és aquesta Barcelona i aquesta Catalunya la que ens agradaria, no?, que doncs, tots els turistes del món o tots els visitants del món doncs, tinguessin l'oportunitat de veure i de descobrir. No sé si també a la Universitat de Bristol feu una mica de mercat de llibres i regaleu roses també, o això ho deixes pels cursos que venen?
No, ho celebrem d'altres maneres. Per exemple, ara hem organitzat un recital de poesia catalana el 27 d'abril a la universitat i el 29 n'hi ha un altre a Londres. Vull dir que al final la literatura catalana també la fem present a través d'altres plataformes i és una mica la nostra manera de celebrar Sant Jordi des de lluny. I llavors a classe, evidentment, doncs, també ho celebrem a la nostra manera, parlant de la tradició, recomanant-nos llibres. Sempre trobem les maneres de mantenir una mica viva la festa, almenys des del Regne Unit.
Molt bé. Xavier, a veure, fa unes setmanes parlàvem amb tu, ja ens presentaves Patemo, aquest manual de català per a boomers i millennials. Avui, canvi de registre completament amb aquest La pell del món. Tu ets un home de contrastos. Em sembla que tu t'avorreixes ràpid i t'agrada doncs, tocar moltes tecles.
Sí, m'agrada fer coses diferents sempre, intentar no estancar-me. Llavors m'agrada doncs tenir diversos projectes oberts, canviar d'etapa sovint, i també a l'hora d'escriure, no? Al final, de vegades la idea que tens o l'obsessió que tens en aquell moment doncs, et demana una forma concreta i potser trobes que el vehicle més adient és la poesia, però d'altres vegades no tens ganes d'explicar una història i allò et demana doncs, d'anar en forma de narrativa. I llavors, clar, entremig hi ha tot el tema del com ho diria, l'argot juvenil i el patemo, que també ha estat molt divertit perquè al final també és mirar-te la llengua des d'un altre punt de vista, des d'un altre prisma, que no és el mateix que quan escrius poesia o quan escrius novel·la.
Clar. I amb quin projecte has gaudit més? Ara també parlaves de poesia, també aquests manuals com el Patemo, o ara escrivint aquest La pell del món, suposo que el procés creatiu també és molt diferent. Amb quin gaudeixes més?
És difícil, gaudeixo molt amb tots, perquè al final m'ho passo bé escrivint. De vegades m'ho pregunten, tu pateixes escrivint? I quan hi penso, sempre crec que potser hi ha un punt de patiment en les fases inicials, no? És a dir, quan tu tens tota la idea al cap, tens tota l'estructura, tota l'obra muntada al cap, i t'agradaria volcar-la automàticament al paper, no? Però de vegades veus que en aquell trànsit del teu cap a la pàgina s'hi perden coses pel camí, perquè al final mai és un reflex exacte del que tenies en ment. De vegades també està bé que sigui així. Però aquí és que hi ha un punt de patiment i de frustració de voler-ho volcar tot tal com està. Però llavors la fase de poliment, no? D'allò retocar cada imatge, cada metàfora, cada paraula... Jo m'ho passo molt bé en aquesta fase de l'escriptura. És un gaudi.
Deies que tu pateixes escriure i val a dir que amb aquesta La pell del món hem gaudit molt, però també hem patit una mica. Una novel·la, jo diria que no és apta per tots els públics, perquè, a veure, tractes d'aquestes barbàries quotidianes, com dius tu, i s'ha d'estar una mica entrenat emocionalment per entendre aquest univers dels personatges que hi apareixen, perquè més relata situacions molt angoixants i molt dures.
Clar, és una història molt dura, però al final tampoc hem de perdre de vista que això també és un reflex d'una realitat, que és el nostre entorn, i és més present del que de vegades ens podem pensar, no? Vull dir que al final moltíssima gent pateix situacions com aquesta i evidentment doncs, és un gran turment, no? I és una cosa que carregues tota la vida, no? Quan has viscut una situació familiar molt complicada. Llavors, clar, jo tenia moltes ganes de reflectir això en la novel·la, és a dir, que aquest patiment dels personatges fos una constant, perquè al final també ho és en les persones que viuen aquesta mena de situacions, no? Llavors, clar, inevitablement això també es trasllada al lector, que viu les experiències amb els personatges, però no només les experiències, sinó també els seus records, les coses que pensen, les coses que diuen, que de vegades ens poden semblar fortes com a lectors, però, clar, és el que diria i el que pensaria una persona que ha viscut unes determinades vivències.
Clar, saps quin problema hi ha amb tot això que expliques, Xavier? Que ho escrius tan bé i d'una forma tan... És veritat, tan sincera, que és difícil estar constantment recordant-nos que això que expliques és una novel·la, és a dir, una ficció.
Clar, i la manera d'explicar-ho també, és com dius, és molt important per mi, més amb temes que són tan potser delicats, no? La manera de treballar el llenguatge. Al final, el llenguatge és la matèria primera amb què treballem, la gent que escrivim, no? I això sempre ha d'estar al servei de la història, de la idea, dels personatges. Per tant, era una obsessió que tenia des del principi. De quina manera puc explicar això? Quina veu puc donar jo als personatges i a la veu narradora per explicar una història tan dura? I el que sí que tenia moltes ganes de fer, també, relacionat amb la veu, això que et deia, és tenir diverses veus. És a dir, és una novel·la que juga molt amb les tipologies textuals, amb els formats, no? És a dir, hi ha fases de la novel·la que són enregistraments que tenen els protagonistes amb els seus respectius terapeutes, gairebé com si fos a moda de teatre. Llavors hi ha la veu narrativa, però ells també parlen, no?, sobre les pròpies vivències. Llavors és interessant, o a mi m'interessava molt, explorar com unes mateixes vivències, a partir d'aquestes vivències, creem un relat, no?, per explicar-les. Llavors els personatges s'aproximen a aquests fets, no?, des de la vivència més despullada, si vols, com els van viure aquests fets, però també és dels records, no? Perquè no recordem les coses com les vam viure. I en última instància també m'interessava explorar un últim estadi del relat, que és com expliquem les coses que hem viscut. No? Al final les coses no les vivim com les recordem, ni les recordem com les expliquem, ni les expliquem com les vam viure. Són tres relats diferents i això és una cosa que explora molt el llibre.
Per tant, la veritat absoluta, Xavier, no existeix. Tampoc, i el teu llibre potser n'és la prova més evident, no? Perquè expliques aquesta història dels dos germans, no? El llibre està dividit en tres parts. Les dues primeres doncs, expliquen la visió de la germana, la segona del germà. Clar, no són visions oposades, però sí molt diferents d'una mateixa història, dolorosa, però la mateixa història.
Exacte. És una novel·la que juga molt amb la fragmentarietat, no? El lector va tenint fragments de la vida d'aquests personatges, però mai en té la imatge completa. Però a mi em sembla que així també és com vivim, en fragmentarietat. Tu al final vas veient trossets de la vida de tothom, però mai pots fer-te la imatge completa de res, ni tan sols de la teva pròpia vida, no? Llavors, clar, el fet que hi hagi aquestes dues perspectives, no?, aquests dos punts de vista sobre uns mateixos fets, també fa que entenguis els personatges d'una manera diferent, perquè potser quan comences el llibre amb les experiències de la germana i el punt de vista de la germana, jutges el germà per moltes coses, però després, quan el germà, no?, quan la història focalitza en el germà, acabes de completar una mica el relat i entens moltes de les coses que no entenies amb el relat de la germana.
I empatitzes fins i tot, no?, amb el germà, Xavier. És a dir, que situacions que veies completament inversemblants i terrorífiques, d'alguna manera entens perquè el germà ho feia, no? I això també ens posa en una situació, és a dir, ens fa replantejar moltes coses.
Clar, exacte. Al final, tenir la imatge completa de les coses ens ajuda a entendre els altres. Mm. I, de fet, un dels problemes que tenen els protagonistes, i més que problema, gairebé diria que és una càrrega, un turment, és el fet de no saber moltes de les coses que han viscut, no? Perquè ells tenen la vivència molt, molt clara, però tenen la seva pròpia experiència. Els falta acabar de completar el relat, no? Per mi, és una novel·la que, en certa manera, explora la noció de la comprensió, d'entendre el que hem viscut i de fer alguna cosa amb això que hem viscut. Clar, quan tu no tens la imatge completa de tot el que has viscut, és molt difícil poder fer alguna cosa amb allò, no? Perquè ho vas traginant tota la vida, ho vas arrossegant, i aquesta incompletesa et genera una frustració. Hi ha coses que no sé per què passen aquestes coses, no? Uh-huh. És aquesta necessitat d'entendre que tenen els protagonistes tota la novel·la.
Exacte, aquestes situacions, que tu narres la història per ubicar també els nostres oients, doncs una història de dos germans que des d'una habitació d'hospital, una habitació blanca i trista, observen la mort de la seva mare, no? I al llarg del llibre es van desgranant o anem coneixent alguns detalls de la infància dels dos germans, infàncies doloroses, plenes de solitud, angoixa, vergonya, i que d'adults, Xavier, d'alguna manera, tampoc som capaços de superar, no? És a dir, ens van fer mal de petits, aquest dolor se'ns enquista la pell i, curiosament, ens acaba marcant la vida sencera.
Clar, exacte, això és moltes vegades així. Fets que vivim quan som petits, durant la infantesa, durant l'adolescència, condicionen per sempre més la nostra manera de mirar el món, de relacionar-nos amb el món, amb la realitat, de relacionar-nos amb els altres i d'entendre'ns a nosaltres mateixos. Llavors, això era una cosa que volia deixar molt marcat, el fet de com una vivència ens posa un filtre al davant dels ulls i ja no sabem relacionar-nos amb el món sense aquest filtre, sense aquesta lent. I això també es relaciona una mica amb la mort, no? És un tema també important en la novel·la. Clar, quan una persona mor, et sembla que tot el dolor que t'ha fet passar aquella persona desapareixerà, perquè aquella persona ja no hi és. Però no, el dolor, tot el que t'ha fet viure, queda viu, queda amb tu, per molt que aquella persona ja no hi sigui, no?
Mm-hmm. És molt interessant. De fet, la mort i també la família és un dels pals de paller d'aquesta novel·la. De fet, pensant el llibre, llegint el llibre, ho pensava, no? Els amics s'escullen, allò que es diu, els amics s'escullen, la família no. I de fet, els germans del teu llibre i els seus pares pateixen, ho dius tu, pateixen la seva companyia. No sé si, des del teu punt de vista, cal aprendre a conviure-hi amb la família o també està bé deixar-ho estar i anar-se'n a viure ben lluny del poble, per exemple, a París. És a dir, tu creus que hi ha un moment a la vida que hem de dir, tiro la tovallola, intento començar de nou, encara que no superem del tot aquest dolor?
Clar, jo crec que en el llibre també veiem dues maneres de reaccionar a això, no? La germana fa el que has dit, no? A marxar lluny, anant a una ciutat immensa com és París per deixar enrere la família i tot el que ha viscut, o això és el que es pensa ella, perquè ella, en el fons, segueix una mica el cliché de dir, me'n vaig a una ciutat gran on no em coneix ningú, on jo pugui immergir-me en aquesta massa de gent, ser anònima, que el meu nom no signifiqui res. Però, clar, és una fal·làcia. Al final, ella seguirà havent viscut el que ha viscut. No hi ha manera d'escapar-ne. En canvi, el germà el que fa és una mica crear una barrera protectora, una membrana de protecció, però ella es queda, no? Però ha creat una mica aquest espai, que és una mena de bombolla, on se sent protegit, no? I aquest estancament, en certa manera, l'entén com un lloc segur. Per tant, són dues maneres de reaccionar davant de la família. Clar, vivim en societats que encara, en certa manera, sacralitzen molt els lligams de sang. No? El fet de compartir sang amb les persones amb qui t'ha tocat viure encara està molt, molt venerat. No? La família, la noció de família, molt, molt idealitzada. Quan realment, per a molta gent, la família pot ser un infern. No? I de vegades necessites escapar-ne. Però, com dius, no podem triar la família. En canvi, sí que triem els amics. I aquestes condicions fixades, que ja venen d'entrada fixades, m'interessen, no? Perquè al final els personatges els poses en unes circumstàncies que no poden canviar. I com reaccionem davant d'això? Què podem fer?
Dius escapar d'aquesta família, Xavier, i la manera que troben els dos protagonistes del llibre és a través del terapeuta fent teràpia, uns diàlegs molt interessants també que llegim al llarg del llibre i que reivindiquen, no?, aquest paper terapèutic i la idea de parlar d'aquests problemes també per intentar mica en mica anar-los deixant enrere.
Clar, jo crec que el que es fa una mica en la novel·la és evidenciar la importància de verbalitzar les coses que hem viscut, de posar-hi paraules. Perquè a mi em sembla que quan posem paraules a les coses que hem viscut es fan més apamables, o almenys creem una mena de miratge que ens fa creure que entenem el que hem viscut i que, en certa manera, ho controlem. No? El fet de crear un relat sobre el que hem viscut ens dona un control, que crec que és important, no? Quan hem viscut un fet tràgic, traumàtic, em sembla que és important això, apamar-lo d'aquesta manera. El llenguatge ens pot ajudar a posar límits, no? Aquesta tragèdia que sembla que s'escampi per tot arreu, doncs, ostres, li poses la barrera del llenguatge, ho verbalitzes i crees un relat, i allò sembla que és més controlable. Per això els terapeutes tenen un paper important en la novel·la, no? Perquè ajuden els protagonistes a posar paraules allò que han viscut i a reflexionar a partir del que han viscut, però a través del llenguatge.
I tu també, la pell del món, estem parlant amb Xavier Mascravioto, has posat, has verbalitzat, no?, aquest dolor d'aquesta família que viu a un petit poble. Per cert, una novel·la, Xavier, que vas escriure durant 4 anys i que quan estaves a punt d'acabar vas decidir esborrar-ne gairebé la meitat. No sé com va ser aquest moment de desprendre't de tanta feina i refer la meitat d'una història tan rica i tan potent com aquesta.
Va ser un moment difícil. En aquell moment et sembla que és una decisió difícil perquè al final són moltes hores de feina, però no és feina perduda, no? Perquè al final, tot i que no hagi quedat inclosa la novel·la i ho acabis esborrant, tu ja has fet un procés, i aquell procés després t'és útil per reescriure i refer. Però és veritat que ha sigut un procés molt tortuós i molt lent i molt difícil. Ha sigut una novel·la amb què m'hi he barallat molt. Abans comentaves la mort lenta, la meva primera novel·la. Va ser una novel·la que se'm va fer una mica a les mans. Va ser un procés molt orgànic, molt natural, molt fluid. En canvi, aquesta sí que m'ha fet batallar molt. Però per això, perquè de vegades en el procés canviava d'opinió sobre algunes coses. És una novel·la que també ha reposat al calaix durant bastant temps. I llavors, clar, quan la vaig treure del calaix, la feina de la meva editora, l'Eugènia Brogi, de l'altra editorial, va ser imprescindible, no? El fet de tenir una mirada externa, una mirada lúcida, com és la de l'Eugènia, i també fer una edició quirúrgica del text, no? És a dir, home, cada paraula ha d'estar mesurada, això es pot esporgar una mica, això, no?, aquella cosa més mil·limètrica de l'edició.
Ara parlaves de la teva primera novel·la, La mort lenta, que narra la vida de dos germans a qui se'ls moren els pares en un accident. Tu sempre dius, Xavier, que els que et coneixen més de prop, els teus amics, es fan creus que escriguis novel·les tan dures. No sé si la boira i el mal temps de Bristol t'estan canviant una mica el caràcter?
Jo crec que no, perquè segueixo, com veus, segueixo escrivint coses d'aquestes. No, realment aquestes dues novel·les les vaig escriure abans de venir a Bristol. La pell del món, almenys, la vaig començar abans de venir a Bristol i abans de la pandèmia, fins i tot. Però sí que és veritat que la fase de poliment l'he fet sobretot a Bristol. No, però és el que dius. No és veritat que hi ha gent del meu entorn que em diu, ostres, quines coses que escrius i no ens encaixa gaire amb la teva personalitat, perquè ets un tio alegre, no?, vital. Però clar, jo també penso que al final és el que dic sempre, la manera com vivim la vida al final tampoc té gaire a veure amb el que escrius, perquè el que escrius en el fons és un artefacte que funciona autònomament al marge de tu. Evidentment sempre s'hi filtren coses que has vist, coses que has viscut, coses que t'han dit, coses que llegeixes, coses que veus en pel·lícules, però allò funciona al marge de tu, no té res a veure amb la teva vida necessàriament, no? Però sí, trobo que, clar, vas... Hi ha gent que et diu, ostres, he llegit aquest llibre, m'ha agradat molt, però és molt trist, o però és molt dur, i et posen un però aquí. I jo trobo que, ostres, amb les històries dures també tenen el seu punt de literatura poetitzable, no? Tenen el seu encant estètic, si vols, no? Al final, el dolor no té per què ser sempre una cosa desagradable.
I aquesta, La pell del Monet, si m'ho permets, Xavier, és un artefacte, com deies tu mateix, que funciona molt i molt bé. Moltes felicitats per aquesta novel·la. Abans d'acabar, no sé si t'has regalat tu mateix o t'han regalat algun llibre per aquest Sant Jordi. A veure si ens pots fer alguna recomanació.
No recentment, perquè com que corro per Bristol, aquí és difícil trobar llibres en català, sí que en compro en anglès, però sí que l'últim viatge a Catalunya vaig fer unes quantes compres i dos dels llibres que vaig comprar van ser Els déus inaccessibles, del Miquel Àngel Riera, ha publicat a Edicions de 1984, que és una novel·la que l'estic acabant ara, i la veritat és que m'està interessant molt la veu, com s'explora la noció de la culpa des d'un dolor, des d'una autojustificació. És un llibre que recomano molt. I un altre llibre que vaig comprar, recordo, és el Demà i demà i demà, editat a Periscopi, però aquest encara no l'he començat. De fet, el tinc a Catalunya i tinc la intenció d'emportar-me a la Bristol ara quan torni després de Sant Jordi.
És un dels grans supervendes també d'aquests dies. No sé si serà també dels més venuts per Sant Jordi, aquest Demà, demà i demà. Però molt bones recomanacions, ens les apuntem. Ara que ja tenim llegit el teu, que també és obligatori, lectura obligatòria, Xavier Mascravioto, La pell del món. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos temps, per eixamplar la cultura catalana també des de Bristol, i molt bona diada.
Moltes gràcies, bona diada.
Doncs interessantíssim, aquesta Pell del món. Gràcies per posar-hi la lupa a l'obra de Xavier Mascravioto. De fet, la Marta porta tota la setmana, tot el mes, no?
Tots els deures que em doneu, que em poseu, m'encanten.
Nois, arribem ja gairebé al punt de les dues. D'aquí res ens posarem el dia amb les notícies i amb Xavi Toscano i a l'Estel Migdia. Però abans ens queden moltes coses a fer, millor dit, molts regals a compartir. I aquest amor pels llibres, que déu-n'hi-do els nostres oients com han participat en els sorteig que portem des d'aquesta setmana, regalant llibres, Marta.
Sí, es nota que hi ha ganes de llegir. I doncs ha arribat el moment, ho hem anat dient tota la setmana, ha arribat el moment d'anunciar els guanyadors. Són cinc noms d'usuari d'Instagram, ja us avanço que no són noms, el típic nom de catalanet o de catalaneta.
No serien.
No, bé, o potser sí.
A veure.
Passem-los a llistar. El primer és a Gary Enric, entenem que és l'Enric, enhorabona per ell. També a l'usuari Ibel_, també críptic. El tercer, la tercera guanyadora en aquest cas, és la Gemma, _ Ximpum, és a dir...
Ximpum.
Ximpum, aquest està molt bé. La quarta persona guanyadora és la Halsenmer, segurament ho he dit molt malament, però tot això que s'endú, un pack de llibres. I l'últim, aquest sí, Jordi Cabedo Moya. Per tant, aquests són els cinc guanyadors. I mira, ja tenen feina i teca per devorar aquest cap de setmana i la resta d'any.
Doncs quina sort, ja sabeu, aquestes persones guanyadores d'aquests sorteig de llibres aquí que hem fet aquesta setmana a Ràdio Cel, l'únic que havien de fer era seguir-nos a Instagram i etiquetar amb comentaris a una persona que li agradés molt, molt, molt llegir. A vosaltres us agrada llegir,
Molt.
I us agrada endevinar també l'ultrasó,
Home, el que més.
Ai, com ens agrada aquest ultrasó. Sí. Ai, un minut per saber la resposta a l'ultrasó d'avui.
No era tan difícil.
No era difícil, és veritat. A veure, quina era?
La resposta era el gran Salvador Alsius.
Home, Salvador Alsius. No podia
ser altre.
L'han encertat molt i han participat molts oients, eh?
No m'estranya.
Sí, ha estat molt animat. Aquesta magnífica cistella que prova, a veure si ara José, per favor, gira...
Ai.
Fes girar amb força.
La persona que ha guanyat no té un nom críptic com els dels llibres. És en Javier Gallego, de Castellà del Vallès.
Doncs vinga, fins a Castellà del Vallès. Quina sort, tu, Javier. I nosaltres, la veritat és que tenim molt poc temps a explicar-vos que a partir de diumenge a les 9 del matí us esperem a la programació especial Sant Jordi que farem des de Rambla Catalunya 515. De 9 a 2, no t'ho perdis. Estarem allà tot l'equip i tots els programes de la casa. Us deixem ara ja amb Xavi Toscano i l'Estel Mitrià.